Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Bon dia, què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes a l'Hotel Suís. 1 de febrer, per tant, mercat ja tancat. Els últims moviments al mercat de fitxatges ha generat debat al voltant del centre d'esports. Era necessari reforçar la porteria arlequinada? És el que molts seguidors, i pel que hem comprovat avui, no només aficionats, es plantegen. I no és per l'arribada d'Hortolà. Com escoltàvem ahir, en veu de Teo Quintero, company seu a Bèlgica, un porter de total garanties. El seu currículum, de fet, l'avala amb una experiència contrastada, sinó sobretot pel que ja tenies abans d'aquesta finestra hivernal. Ha cridat l'atenció enguany l'alternança que hi ha hagut sota pals en les primeres 21 jornades del campionat de Lliga. 15 partits per Sergi Puig, 6 pel ja exarlequinat Víctor Vidal, perquè finalment, en l'últim dia del mercat i per l'entrada d'Hortolà, Vidal ha rescindit i fa pinta que penja els guants per sempre, malgrat la seva joventut, a no ser que arribi una oferta impossible de rebutjar. Avui Hortolà ja s'ha entrenat a Sant Oleguer a les ordres de Miqui Lladó, Vidal ja no ho ha fet i el lleidatà s'ha acomiadat del centre d'esports, d'entrada desitjant-li sort al de Xàbia, però també llançant aquesta pregunta que alguns ja dèieu també a xarxes socials. Calia apuntalar realment la porteria? Com tot en el futbol, obert a debat. Avui, ja dia 1 de febrer, el dia post-tancament de mercat, analitzarem tots aquests últims moviments que va fer el centre d'esports i els que encara podria fer.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
No hi ha moviments al control de so. Un dia més, el Toni González.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
14a victòria del Barcelona a l'Eurolliga de bàsquet masculí. L'equip de Jesse Kevicius va superar ahir el Maccabi al Palau, 83-78. A l'Eurolliga femenina, l'Espar Girona va batre el Miskolc hongarès a domicili, 56-74, i recupera la Baraj. El Joventut de Badalona ha incorporat Vladimir Brodzianski, l'eslovac, torna a la penya, amb qui ja va jugar l'any passat, abans de marxar a Turquia primer, i al Partizan de Belgrat després. Avui a les 6, per cert, l'equip verdinegre, el líder de l'Eurocup, encara sense el nou reforç, visita a Riga, la pista del segon, el Prometei ucraïnès. Evidentment, tancament de mercat, no només a la primera ref, sinó a la resta del futbol, i per tant, moltes de les informacions fora de casa giren al voltant d'això. Per exemple, l'Espanyol ha estat un dels grans animadors de primera en l'últim dia de mercat, a més del que us dèiem ja ahir de Denis Suárez. Han arribat al conjunt perico Grajera de l'Sporting de Gijón i Pacheco de l'Almeria. Héctor Bellerín ha canviat el Barcelona per l'Sporting de Portugal. El lateral dret ha firmat 2 anys i mig al conjunt lisboeta, que ha pagat 1 milió d'euros per ell. I el Chelsea, atenció amb aquesta, ha pagat al Benfica els 121 milions d'euros de la clàusula d'Enzo Fernández, l'argentí a terra a Londres, per reforçar l'equip que més s'ha gastat en aquesta finestra hivernal. Avui, amb una estrena del Raúl Medina com a estudiant en pràctiques, comencem a l'Hotel Suís, també repassant la resta del sumari.
Es comenta la recepció.
No serà monogràfic el programa d'avui, però quasi, en clau arlequinada. Tindrem tancament de mercat, també el comiat de Víctor Vidal, roda de premsa del capi César Morgado, Jaume Milà parlant del mercat i, entre altres coses, començarem ja a espiar la Morevieta amb Xiquer Ozerin Jauregui.
L'actualitat de la primera ref.
També, déu-n'hi-do, la de temps que ens hi estarem. Dani Romera, el nom propi, sense cap mena de dubtes, de l'últim dia de mercat, marxa del Castellón i encara no ha estat anunciat com a nou jugador del Múrcia, que sí que ha tret a Miku. De fet, molts moviments també a l'Enrique Roca, a l'antiga Nueva Condomina, perquè Ange Chibozo ha reforçat l'equip pimentonero cedit per part de la Juventus i Santi Jara, que ja havia rescindit, marxa del Murcia al Fuenla. Per cert, un Murcia que també ha firmat Nico Van Rin. Anchon Jasso, del Real Unión, el proper rival del Sabadell, la Morevieta. Els fronterers incorporen José Carrillo. Del Pontevedra al Calahorra ha anat Oyer Calvillo. El Cornellà ha incorporat Barbopoulos com a porter, el grec, i també Dani Ribelles. Víctor Narro, cedit per part del Deportivo a l'Atlètic Balears. Més sessions. Cedric Teguía a l'Intercity per part de l'Atlético després d'haver sortit del Córdoba. Jesús de Miguel, nou jugador orellut, que ha pagat més de 100.000 euros l'equip castellonenc a Unionistes de Salamanca per aquest jugador. Fran Sota, baixa a la Sociedad Deportiva Logroñés. Íñigo Muñoz, de la Cultural Leonesa, al Numancia. I Moja Mouklis, de l'Andorra, arriba al Barça Atlètic, format, per cert, en el seu dia al Real Madrid. Tot això és el que ens ha deixat l'últim dia de mercat, a la primera ref, més enllà de Sabadell.
De quin partit no estarem pendents?
D'un amistós entre bosnians i ucraïnesos que ha arrencat fa 9 minuts al Veles Mostar contra el Vorskla Polstava.
I a les xarxes socials.
Jordi Millán recordant a waterpolista.com la Copa del Rei guanyada l'any 2012 a Sant Andreu per l'Estralpul Natació Sabadell. L'excapità del club, el sabadellenc, compartia a les stories d'Instagram la publicació afegint el comentari "Gran record".
Avui celebra el seu aniversari
un actual jugador del Centre d'Esport Sabadell, el central gran canari d'origen kenià, Ismael Atuman. A més, el nedador David Meca i un ex del Centre d'Esports ha plogut des d'aleshores un mite. Perico Alonso.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Deu minuts, no arriba per sobre de la una. Entrem en matèria 1 de febrer del 2023 amb els temes arlequinats que se'ns acumulen a sobre de la taula, com heu pogut escoltar. Marxem a la nova Creu Alta. Suposo que per un tema cronològic en el temps parla d'aquí a 5 minuts del capi César Morgado i serà segurament el primer dels protagonistes que tindrem. Però abans de res, repàs ràpid en clau arlequinada com va acabar tot això des que ho vam deixar ahir, fa 24 hores, aquí a l'Hotel Suís i després també en el canal de Twitch de Ràdio Sabadell pels vols de les 6 de la tarda. Sergi Garcés, com estàs?
Bona tarda.
Panorama més tranquil, avui, que no pas ahir?
Sí, déu-n'hi-do. Està l'ambient molt tranquil·lot, molt tranquil·lot. No enganyarem a ningú si diem que avui els telèfons han deixat de treure fum i la cosa està bastant més calmada. Mira si està calmada, que també et dic que dubto seriosament que anem en hora.
Doncs aniríem avançant d'altres temes mentrestant, però així d'entrada, Sergi, avui l'equip tornava als entrenaments perquè la vida continua, evidentment, i després del dia de descans la plantilla de Miquillador s'exercitava avui a Sant Oleguer. Com a novetats, els dos últims fitxatges en arribar, el porter sí que ja s'ha entrenat amb els seus nous companys, l'atacant encara no, bàsicament, Sergi, perquè estava passant la revisió mèdica.
Sí, ha acabat ara fa una estona, de fet, si no vaig errat, igual escoltant ara l'Hotel Suís des de dins del cotxe del cap de premsa del club, de l'Agustí Bernat, perquè estaven tornant des de Sant Cugat, on s'han fet aquestes proves mèdiques, proves d'esforç, etc, etc. I per contra, en el cas de Cristian Herrera, ens referim, evidentment, en el cas d'Adrià Nortolà, doncs, com dius, avui ja ha treballat a les ordres de Miqui Lladó amb els seus nous companys. No l'hem pogut veure per aquí, t'explico, perquè en aquests moments, i això és el que pot provocar que la roda de premsa de César Morgado vagi amb una mica de retard, és perquè avui hi ha aquelles reunions que de manera periòdica van realitzant els agents AFE, els representants del sindicat, de l'agrupació de futbolistes espanyols, doncs fan aquestes visites de manera calendaritzada pràcticament i de manera puntual als diferents clubs. Avui li ha tocat el Sabadell, hem vist per aquí Pitu Comadevall, Diego Ribas i, evidentment, doncs, la cara més coneguda per l'afició arlequinada, sens
Felipe
dubte,
Sanchon, no?
Jugador del Sabadell, Felipe Sanchon, això mateix. Doncs estan per aquí, estan ara mateix tancats al vestidor, reunits amb la plantilla del Centre d'Esport Sabadell, o bona part d'aquesta plantilla. I en el cas de César Morgado, i més tractant-se del capità, doncs això és el que pot provocar, insisteixo, que avui la roda de premsa de César Morgado vagi amb uns minuts de retard respecte a l'hora prevista.
Doncs aquesta és la última hora. Recordem que ahir ja havíem esmentat aquests noms, però per si de cas algú anava una mica perdut, fa un parell de dies que es va rematar la incorporació d'Adrià Hortolà, el porter de Xàbia. Ahir es va confirmar el que ja veníem dient també, i de seguida saludo el Pau Vituri que m'ho expliqui ell, la rescisió de contracte de Víctor Vidal. Ahir es confirma Cristian Herrera, l'arribada de al final qui va ser la tercera i última cara nova en aquest mercat de fitxatges hivernal. Abraçada, si ens està escoltant, tornant des de Sant Cugat, amb l'Agustí Bernat pel nou reforç, pel de Santa Coloma de Farners. Els dos, Sergi, presentats demà, oi?
Sí, demà cap a 2:15, és l'hora oficial, en aquest cas de la convocatòria, a la botiga Iguala, allà al centre comercial de Gran Via de Sant Pau del Riu Sec, doncs allà és on tindrà lloc aquesta roda de premsa de presentació d'aquestes dues últimes cares noves. Ricard Pujol ja el presentàvem formalment la setmana passada, i en el cas de Cristian Herrera i d'Adrián Hortolà, doncs serà demà els dos, de manera conjunta, doncs aquestes dues últimes incorporacions de la plantilla del Sabadell 22-23.
Doncs serà aquest moment d'impàs entre els jugadors que ja s'estan entrenant, els que ja han sortit, els que parlaran just abans d'estrenar-se com a jugadors del primer equip del Sabadell, no com Ricard Pujol, que ho va fer a posteriori, i vaja, uns dies un pèl estranys, no, Sergi? Crec que necessitem unes hores per acabar de pair les novetats, que al final segurament han estat menys de les que esperàvem en un primer moment, però al cap i a la fi novetats, i centrar-nos d'una vegada per totes en Aborevieta. Home, evidentment Miquel Lladó et dirà ara mateix que una cosa no treu l'altra i que ell està plenament centrat, però sí que l'entorn, els que seguim el Sabadell, etc., durant uns dies hem deixat de banda el que era l'actualitat purament de la primera federació per centrar-nos-hi molt en aquest mercat de fitxatges.
Sí, 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 és evident que aquests dies i aquestes últimes hores han estat girant al voltant com si no existís el futbol com a tal, com si no existís la competició com a tal, i gairebé tothom fixat en el mercat. Per cert, no sé què dirà el director esportiu del Sabadell, Jaume Milà, si el podem sentir d'aquí una estona en directe a l'Hotel Suís i pot fer la seva pròpia valoració, però avui parlant amb gent del club ens asseguraven que tots els passos que s'han fet en aquest mercat d'hivern, i que jo em poso en primera persona, Adri, encara que soni lleig, ens han sorprès a més d'un i de dos, venen molt marcats pel desig de Miqui Lladó. És a dir, és Miqui Lladó, o com a mínim així se m'ha dit, això també divendres tindrem oportunitat d'acabar-ho de contrastar i de confirmar, hauria estat el que li hauria tret la prioritat a la figura del central, de la qual tant i tant s'havia parlat, i que havia estat ell també el que havia marcat la prioritat de trobar un home d'atac, com és el cas de Cristian Herrera, i de l'arribada d'un nou porter, com és el cas d'Adrián Hortolà, més enllà de Ricard Pujol, que insistim, potser perquè ja fa 3 setmanes que el tenim entre nosaltres, se'ns passa una mica de paral, que també és un reforç en aquest mercat invernal. Però insisteixo, ho dic perquè també es genera molt debat a vegades de per què s'ha fet una cosa o no s'ha fet aquella, i semblava que tots anàvem encaminats. Insisteixo, jo em poso en primera persona a que el mercat hagués anat per otros derroteros, que diuen en castellà, no?, per un altre camí, i en canvi doncs ha acabat sent això, sense l'arribada del famós central, sense l'arribada del reforç també a la zona de mig del camp, i en canvi doncs al final s'ha acabat tancant amb un lateral a l'esquerra que pot actuar com a central, ha arribat el cas, parlo de Ricard Pujol, per un jugador de banda ofensiva, però que pot actuar també de nou si és necessari, com és el cas de l'ex d'Intercity, Cristian Herrera, i com és l'actuació en aquest cas, sí, aquest només pot actuar com a porter, com és el cas d'Adrián Hortolà.
Bé, i Teo Quintero deia que tenia bon peu, o sigui, imagina't que acaba jugant de central, és broma, eh?
Conec més d'un i de dos, que tot i ser porters, a la que els deixes sortir al camp a fer 4 xuts i 4 històries, es mouen bastant millor que algun company que teòricament juga a la zona de camp.
Que quedi clar que és una broma. Fem una cosa, Sergi, per via interna ens avises quan estigui César Morgado, anem
sí,
ja 2 minuts tard.
Era qüestió d'un minut ara. Ah. Que havien anat a buscar César Morgado, a treure'l d'aquesta reunió, insisteixo, aquesta reunió que ha estat en lloc en el vestidor local, el vestidor on habitualment es canvien els jugadors de la primera plantilla del Centre d'Esports Sabadell, i que estava tenint aquesta trobada entre la plantilla arlequinada i els representants de l'AFE, que avui han vingut fins aquí. Mira, de fet, ara mateix estic aquí a l'escala que separa els vestidors del túnel d'accés al terreny de joc, i saludem Felipe Sanchón, que marxa ara també acompanyat, com dèiem, dels seus altres integrants de l'AFE. Per tant, estan sortint ja els integrants de l'AFE d'aquest vestidor. Això significa que en qüestió de res, un minutet mal comptat, hauria de baixar ja cap a aquesta sala de premsa el capità. Mira, ja el veig aparèixer. Doncs res, vestit d'entrenament encara, amb la roba d'entrenament. Ara, intentant-se pentinar, diu, no me lo tengo ni a peinar, pues això, vinga, va. l'acompanyem cap a més, nosaltres també.
Literalment teníem el Pau Vitori aquí a l'estudi per anar avançant feina. Pau, què tal, com estàs?
Me'n vaig.
No
hola, hola i adéu.
Hola i adéu.
Hola i fins ara.
De seguida parles de la porteria, per
sí,
això?
Sí, m'espero una mica per aquí. Sí.
Doncs per ordre serà César Morgado, roda de premsa en directe, després Víctor Vidal i el seu comiat amb el Pau Vitori. Sergi, tot teu.
Sí. Avui recordem, ja insisteixo, que l'Agustí Bernat, el cap de comunicació del Sabadell, es troba tornant des de Sant Cugat, per tant no està en aquesta sala de premsa. Pol Díaz és avui l'encarregat de fer de mestre de cerimònia aquí a aquesta sala de premsa Miguel Quereda. Pren possessió de la cadira de Sant Morgado, som-hi. Sí, comienzo para la última hora, César. Nada que tengamos que saber de la reunión AFE, de estas que son. Todo correcto, ¿no? Val, no, era la broma antes de comenzar. Res, se ha acabado el mercat de fichajes, se ha acabado ya estos días que parece que el fútbol queda en un segundo plano. Te quiero preguntar, como capitán, como jugador de esta plantilla, se había hablado mucho en un principio que una de las prioridades era precisamente reforzar la zona defensiva. Esa zona defensiva no se ha acabado reforzando. ¿Lo ves necesario? ¿Lo veías necesario? ¿Lo necesita el equipo por este final de temporada?
A ver, yo personalmente tampoco creo que hiciese mucha falta porque, bueno, había jugadores. Creo que nosotros estamos contentos con el trabajo que estamos haciendo. Bueno, creo que era un poco más el centrarnos, ¿no?, en general un poco lo defensivo, que creo que es lo que se está haciendo mucho ahora. Los resultados están siendo favorables en ese aspecto, ¿no?, con 3-0 y una con un gol. Y bueno, yo creo que al final un poco era más los tiros por ahí, creo, que por reforzar quizás en la parte de la defensiva. Yo creo que hay mucha competencia y la gente está bien.
S'acaben també els rumors, fitxatges. Ara ja sabem que aquest és l'equip. Ja pensant en la permanència.
Sí, bueno, como ha dicho Miki antes, somos lo que somos y estamos lo que estamos. Y la verdad, al final lo que estamos aquí ya son los que vamos a pelear por todo en general, un poco en la liga, obviamente la permanencia. Pero bueno, no creo que no tenemos techo. Si los resultados van saliendo, bueno, el primer objetivo será ese. Nosotros queremos seguir acumulando puntos y por tirar a cero. Creo que ahora mismo la dinámica está siendo buena. Sacar puntos en todos los partidos y fuera de casa también es positivo, ¿no? No es fácil en esta categoría, pues llevamos este mes sin perder. Y bueno, yo creo que si seguimos así, creo que acabaremos saliendo de ahí y pudiendo quizás optar a más cosas.
Li pregunten per la incorporació d'un porter, si els ha sorprès fins i tot, i que la sortida de Vidal.
Algo habíamos escuchado, pero no sabíamos. A nosotros, mira, yo la verdad que me da pena, ¿no?, que se vaya un compañero también como Víctor, que es un grandísimo compañero, le tenemos mucho cariño al vestuario. Creo que ha hecho una competencia con Sergi muy sana, pero bueno, al final el fútbol es así, de los que deciden o los que tienen la opinión, bueno, habrán visto que necesitamos reforzar ahí. Adrián Artola lo conozco yo hace muchos años, jugó conmigo en Villarreal en la cantera, en juveniles, y bueno, la verdad que también es un gran portero, va a venir a sumar, también tiene experiencia y pues nada, tendrá una competencia también con Sergi, que anda muy bien, y a sumar y a seguir con la portería a cero.
Casi en esta línea, al menos por mi parte, por cerrar el tema de mercado y en la línea de lo que te comentaban ahora, Joan, ¿cómo lo vive el grupo? Toda esta historia de jugadores que se van, otros que, pues mira, pienso en Alex Walda, ¿no?, que también ha estado en los mentideros, que se suele decir, ha estado en boca de mucha gente su posible salida. ¿Cómo lo vivís? Y como capitán en este sentido también te pregunto, ¿cómo se aguanta un poco para que el grupo casi se aísle de todo eso?
Bueno, a ver, creo que todos los mercados de invierno son así un poco ajetreados. Cuando te toca la parte que quizás, bueno, el club no sabe si vas a continuar o te da un poco la salida, pues obviamente el mes de enero se te hace un poco largo y un poco estresante, ¿no? Porque bueno, cambiar una ciudad, quizá tu familia o de casa y de sitio con un equipo que ya has cogido una confianza y un cariño, pues bueno, es complicado. Pero bueno, yo creo que al final es el trabajo que tenemos, creo que la gente se aísla un poco, al final sabemos que en cualquier momento una decisión o una llamada puede tocarte a tu puerta y puede que te toque salir. Pero bueno, yo ya creo que el equipo, la gente está tranquila, la gente ha estado entrenando, ha estado trabajando. La gente creo que, o sea, bueno, todo el mundo se ha querido quedar. Los que se han tenido que ir han sido por motivos que se lo han dicho, ¿no? Pero la gente lo está muy a gusto. El equipo es consciente de que, bueno, de que al final tenemos un reto importante y que el vestuario está siendo muy sano y se está muy a gusto aquí.
Pensant en Amorebieta, va. Dues sortides consecutives. Li pregunten per l'estat de terreny de joc que trobaran a Urriche.
Sí, bueno, se asemejará un poco al partido quizás del domingo, pero bueno, sí es verdad que el campo de Amorebieta todos los años suele estar bastante mal. Allí llueve mucho y bueno, no sé por qué, pero el campo está en muy malas condiciones. Bueno, será un juego más del estilo vasco, un poco más juego aéreo, directo, y ya está, habrá que adaptarse a las condiciones. Cuando haya que ir a partidos así, pues bueno, sabes que al final las complicaciones tienen que ser las mínimas y intentar estar serio y ya está. Al final nos tenemos que adaptar a cualquier campo y cualquier circunstancia.
Missatges aquests dies després de l'oportunitat perduda, després d'empatar a Calahorra.
Nada, simplemente sí, verdad que creemos que hemos perdido dos puntos, ¿no? Que fue un partido que tuvimos muchísimas ocasiones, creo que hicimos una primera parte muy buena. En la segunda parte nos costó un poquito entrar, ellos entraron quizá un poquito más enchufados, nos empataron con el penalti y a partir de ahí, bueno, también sí es verdad que fuimos creciendo un poquito durante la segunda parte, que volvimos a tener creo que bastantes ocasiones claras. Al final lo que nos han transmitido, bueno, que sigamos un poco la línea que estamos teniendo, la seriedad, compitiendo, intentar siempre pues, crecer a partir de portería cero y bueno, un partido como el de otro día que creamos tantas ocasiones, pues hay que intentar convertirlas en gol, ¿no? Que eso es lo que te va a dar esos puntos. Y esta semana, pues que al final es un partido muy, muy similar, un partido contra un equipo que también sabe bien lo que hace y que va a ser muy duro.
Sí, yo iba por ahí, una Amorebieta que ha crecido mucho. Sobre todo si tenemos la única referencia, evidentemente nos tenemos que remontar a la primera, al primer test de este año, pero que es evidente que quitando aquella primera mitad donde el Sabadell fue muy superior, aunque acabó sufriendo en la parte final, si ves la evolución del equipo de Aritz Mújica, ha crecido muchísimo en eso, en saber claramente lo que tiene que hacer y también lo que no tiene que hacer.
Yo creo que la Amorebieta siempre ha sido un equipo, por lo menos estos años que lo he ido viendo, que yo además también tuve un enfrentamiento contra ellos en playoff hace unos años. Creo que es un equipo que sabe perfectamente lo que juega, un club que es humilde, que su estilo de juego creo que es recalcado, y en su campo que no se puede jugar mucho la pelota, tienen muy bien las ideas muy claras y bueno, sacan mucho provecho de las situaciones que tienen.
Li preguntem pel canvi de sistema que ha introduït Miqui Lladó des de la seva arribada.
A saber con el balón, asociarse, este cambio un poco bastante importante, como lo ha
encajado. Bueno, al final, bueno, cada entrenador tiene un estilo de juego o en ciertos momentos dados, ¿no? Hay que hacer ciertas decisiones. Bueno, Miqui en este caso, pues ha optado por intentar no complicarnos mucho atrás, intentar ser más contundente, menos o correr menos riesgo y ya está, y a partir de ahí crecer, lo que te digo. Pues bueno, quizás si seguimos sacando puntos esta semana, estamos un poquito más cómodos, lo mismo. El míster pues bueno, decide un poco pues plantearte quizás un poco más jugar la pelota. Bueno, ahora mismo lo que tocaba y contra los equipos también que nos estamos enfrentando, bueno, ha sido un poquito no encajar, a partir de ahí crecer, estar sólidos juntos y ya te digo que seguir sumando puntos.
Sí, César, ya que te hemos preguntado un poco por todas las incorporaciones, te pregunto por Herrera, un poco lo
que... Te pregunto por Cristian Herrera también.
...de los pendientes del equipo para acabar de sumar estos puntos, no sé si crees que puede ayudar a dar un plus a...
Sí, pot dar aquest plus en atac.
Por supuesto que si viene se va a venir a sumar, obviamente hay también competencia arriba, hay buenos jugadores, ahora también tenemos la suerte de que Alberto ya está bien, con Cristian también ahí, pues bueno, al final son jugadores que se suman al reto de este año, de intentar primero pues salvar la categoría. Creo que es un gran jugador que nos va a aportar mucho y la verdad darle la bienvenida que seguro que nos va a dar alegrías también.
Sí, por mi parte una más. Casi la has dejado apuntada en la última respuesta que has dado a una pregunta mía, que era recordar aquella eliminatoria. No sé si aquello ya ha pasado, si uno la espinita se la ha quitado, sigue doliendo. Parece que por el gesto sigue doliendo.
Eso, sigue doliendo, la verdad, porque bueno, era un momento para mí, para la ciudad de Badajoz, para todo el mundo, hecho para nosotros en casa, jugando la final del playoff para ascender a la segunda, y bueno, se nos trastocó también contra una Amorebieta, pues que también sabía lo que hacía, una Amorebieta que jugaba muy directo, pero que lo hacía muy bien y nos creó problemas.
Doncs la pregunta del soci.
Sí, el soci pregunta: ¿qué es lo que más aprecias o valoras del club?
Bueno, creo que una de las cosas que más aprecio y valoro también es un poco la calidad humana que hay. Yo creo el trato que se da al jugador, ¿no? La cercanía y sobre todo la seriedad. A mí me gusta que los clubes así, ¿no? Que son serios, que todo lo que dice lo cumple. Obviamente también la gente que trabajando en ella, que la verdad que me parece maravillosa. Hay gente que lleva aquí muchos años, como Bransu, como bueno, gente que se ha incorporado este año también. Y yo creo que un poco la calidad humana que hay y la seriedad me gusta mucho.
Y un compañero pregunta: ¿por qué Pau siempre te gana cuando os jugáis alguna cosa?
Pau, eso es mentira, porque siempre nos jugamos a goles. Me juego yo el central con el delantero a goles, y ahora mismo creo que hemos empatado de cuatro que hemos echado, 2-2. Así que lo siento mucho, pero Pau, pero eso es mentira.
Hombre, aquí ja discussió de com va aquesta batalla entre defensa i davanters en els jocs de marca i defensa. Surt César Morgado d'aquesta sala de premsa Miguel Quereda, i amb aquest, no sé si he tocat allò, si he trepitjat un ull de poll, amb el tema molt personal, però és evident que
cou
que cou i molt aquella eliminatòria, recordem pels que no vagin tan d'allò, eliminatòria d'ascens a segona A, Badajoz a Amorebieta, al camp del Badajoz, amb tot de cara per l'equip extremeny, i victòria dels bascos, que van ser finalment l'equip que va acabar pujant a la categoria del futbol professional.
Viverazo, allà al nou vivero, i més encara sabent que a l'equip blanc i negre li servia l'empat també en aquella ocasió per pujar. Sergi, et deixem fent feina, de seguida et torno a saludar, sí. I a més ben acompanyat, però de moment anem avançant per aquí, vale?
Perfecte, ho intentarem si més no.
Fins ara, Sergi.
Fins ara.
Vinga, va, que l'havíem deixat amb la paraula a la boca. Pau Vitori, com estàs?
Hola, una altra vegada.
Ara sí, no... Bé, anava a fer una broma, callo millor. Víctor Vidal.
Ha d'haver-hi alguna cosa d'última hora?
No.
Alguna trucada, alguna...
Sí, però vaja, que la negociarà el Sergi ara, i de seguida tindrem, no via telèfon, sinó presencial a la nova Creu Alta, a Jaume Milà, valorant el mercat, per això anava el tema per aquí. Abans d'això, Víctor Vidal, que va rescindir ahir amb el Centre d'Esport Sabadell, i que com la resta de jugadors que han marxat del conjunt arlequinat en aquest mercat d'hivern, aquí a Ràdio Sabadell s'han acomiadat, en aquest cas amb aquest debat obert, no?, de si era necessari o no, i insisteixo en la idea, i no per Hortolà, sinó per lo que hi havia fins ara, el tema de canviar la porteria.
De seguida l'escoltarem parlar d'això que comentes, d'aquest debat que s'ha generat a la porteria del Centre d'Esport Sabadell, que digui la seva, tot i que ja ho has avançat a l'inici del programa, també hem recollit aquestes declaracions al web de Ràdio Sabadell. D'entrada, simplement remarcar això, que la de Víctor Vidal va ser l'única sortida del mercat d'hivern el dia 31, han sortit molts jugadors del Sabadell en aquest mercat d'hivern, però Víctor Vidal va ser l'únic ahir. S'havia especulat també amb la figura d'Àlex Gualda, s'havia refredat aquest rumor en les últimes setmanes, però el que està clar és que l'arribada d'Adrià Hortolà el dia 30 feia pensar que era molt complicat que cohabitessin els tres porters. Doncs bé, d'entrada ha deixat, en certa manera, el primer titular, Víctor Vidal, deixant clar que va ser ell, Víctor Vidal en persona, qui va demanar sortir del Centre d'Esport Sabadell després que es confirmés l'arribada d'Adrià Hortolà, i no que el club li obrís la porta després de l'arribada del de Xàbia.
Vaig ser jo qui va demanar al club el sortir, perquè no li veia el sentit a la meva continuïtat al Centre d'Esport Sabadell. Al final havien fitxat un porter que a priori venia per jugar, i quedàvem tres portes sèniors, dels quals en teoria un anava a jugar i els altres dos anàvem a lluitar per estar allí en cas de que aquell fallés.
Doncs això, no, no li han obert la porta de manera directa. Indirectament sí, perquè amb l'arribada d'Hortolà veu quin seria el seu rol.
Sí, però després deixava clar també que ell havia parlat amb el club, que el club li havia transmès la seva satisfacció amb el seu rol esportivament parlant i extraesportivament parlant, però la idea era aquesta, que doncs, bé, posant noms perquè és evident que si arriba en forma Hortolà sigui el porter titular i a partir d'aquí que Sergi Puig i Víctor Vidal s'haguessin de jugar a les garrofes per ser el suplent de l'ex del Deinze. A tot això se li ha afegit també aquests motius acadèmics, de seguida en parlarem, al voltant del futur de la carrera de Víctor Vidal. Però també li hem volgut preguntar precisament això, com han portat tant Sergi Puig com ell que en aquests últims dies de mercat, en aquestes últimes setmanes de finestra hivernal, doncs s'obrís aquesta possibilitat que el Centre d'Esports Sabadell reforcés la porteria, malgrat que el sentir general era que es tractava d'una posició doncs força ben coberta.
Ens costava una mica entendre i ens creava una mica d'impotència, perquè al final consideràvem que no és que haguem estat a un nivell baix ni molt menys, i si analitzes els gols que se'ns han fet, a pocs gols tenim més poder d'intervenció. Però bueno, això no és una decisió que depengui de nosaltres ni res, i llavors no podem dir la nostra. Simplement sí que crec que la porteria no era un punt que calgués reforçar en aquesta plantilla ni molt menys. Crec que hi havia una de les millors porteries del grup, i no res, s'ha de respectar la decisió i desitjar el millor que ha arribat.
Doncs desitjant-li sort a Hortolà i déu-n'hi-do amb els titulars, no calia reforçar la porteria perquè era una de les millors de la categoria.
Tal qual. Ha deixat aquest titular Víctor Vidal, que feia aquest bon tàndem amb Sergi Puig, segons ell, i de fet tots dos es van intercanviar ahir missatges de comiat a les xarxes socials. Què passarà ara amb Víctor Vidal?
Això t'anava a dir, penja els guants, no de manera definitiva i a volta enrere o...
De facto no, no és una retirada com a tal.
Recordem que és el seu primer any sènior, després de sub-23 em refereixo, estem parlant d'un jugador que amb prou feines no arriba encara als 24.
Correcte, en té 23. Tot fa indicar que deixa el futbol en un segon i tercer marge. De fet, ell mateix ens ha dit que hauria de sortir una oferta molt difícil de rebutjar per continuar en això del futbol. Ja no només a nivell econòmic, sinó que li permeti compaginar els seus estudis de medicina. De fet, l'any que ve té un any molt important, com ell mateix ha explicat, i per tant, això evidentment també ha tingut un pes en aquesta decisió de comunicar al Centre d'Esport Sabadell que volia sortir en aquest mercat d'hivern.
Jo l'any que ve tinc el MIR, i en funció de com anés aquest any, en funció de com estigués de satisfet amb el futbol i de content aquest any, doncs em plantejaré l'any que ve o estudiar el MIR exclusivament o jugar al MIR i jugar a futbol i estudiar el MIR. I al final aquest any el futbol no m'ha anat tant de cara com per exemple l'any passat i bueno, ja m'ha ajudat una mica a prendre aquesta decisió de que l'any que ve, a no ser que hi hagi un canvi d'últimíssima hora, la meva feina serà estudiar 12 o 13 hores al dia i cap altre.
És que amb això posa't ara a entrenar un equip i a viatjar i a...
Ho diré en primera persona. És insultant que periodisme i medicina tinguin el mateix cartell títol de carrera universitària, perquè jo, i tu saps també, que també compartíem generació acadèmica.
A veure què dius.
El que vam arribar a estudiar per treure'ns periodisme i el que ha d'estudiar un metge per treure's medicina...
Parla per tu, això.
El títol està.
El títol està.
El títol està. I a més,
tota raó,
i a més tu saps que a casa tens un doctor.
Correcte,
o sigui que...
correcte, i no té res a veure. Això sé que a vegades és motiu de broma familiar, però tens tota la raó. Per tant, amb aquest escenari que té Víctor Vidal, doncs...
Difícil de logística.
Sí, sí, sí.
Una última, no, del porter?
Sí, sobre la figura de Gerard Escoda, perquè al final no oblidem que Víctor Vidal ha jugat 6 partits de Lliga, 8 gols encaixats, les dues últimes porteries a 0, que va venir de l'estiu procedent de l'AS de Logroñés, però que el seu gran balador va ser Gerard Escoda, amb qui havia coincidit la primera meitat del curs passat al camp d'esports de Lleida. En unes setmanes, doncs això, que tràgiques per aquesta mort del director esportiu del Centre d'Esports Sabadell, que han estat difícils també per Víctor Vidal, li hem volgut preguntar per aquest fet, i també ha deixat clar que sense Escoda al club, doncs la visió que hi ha a la direcció esportiva doncs també ha canviat en certa manera.
Va ser un cop molt dur, perquè al final el Gerard era una persona amb la que jo tenia molt bona relació i al final era una persona que es feia estimar molt, que transmetia molt, tu parlaves amb ell i ostres, i una persona molt optimista, que sempre ho veia tot molt bé i quan parlaves amb ell del projecte que havia muntat, ell estava absolutament convençut que érem capaços de tot i que havia format un gran projecte. La seva pèrdua, per desgràcia, ha estat un cop dur i està clar que la visió del club també sense Gerard pues una mica també canviava.
Doncs un record també per el Gerard Escoda, malauradament notícia en els últims dies. No ens deixem res després d'aquests titulars contundents que ha deixat el Lleidatà d'Oklahoma, no?
Simplement, doncs això, recordar que el boi millor d'aquestes declaracions que li hem gravat aquest matí a Víctor Vidal, perquè, clar, també tenia uns horaris certament complicats, per motius acadèmics, doncs es pot trobar al web de Ràdio Sabadell.
Gràcies, Pau, fins ara.
Adéu.
Tornem a la nova Creu Alta. I encara hem de parlar de l'Amorebieta. Déu-n'hi-do com va avui el programa. Sergi Garcés, et deia que tenies visita. Estàs ben acompanyat ja, no?
Sí. A més, ve accelerat, perquè ve de fer tràmits personals o professionals, no sé qui són, però l'hem atracat aquí a la porta de l'estadi gairebé arribant. Deia, em puc posar la jaqueta si hem d'estar aquí? Sí, home, sí. Jaume Milà, bon dia, bona tarda.
Hola, bona tarda, Sergi.
Et veig tranquil avui. El telèfon l'has deixat a casa ja directament o avui encara el portem a sobre?
S'està carregant el telèfon, però bueno, més tranquil, la veritat és que sí.
Com han estat aquestes últimes hores? A part d'accelerades, tan accelerades com ens podem imaginar des de la distància, des de fora o no?
Sí, han sigut intenses perquè estàvem pendents de com hem comentat, d'alguna possibilitat d'incorporació més que al final no s'ha donat. Aleshores hem estat fins a l'últim minut treballant, clar.
Algú que no s'ho cregui, ahir estàvem fent un directe i en un principi Jaume Milà havia d'entrar perquè la tarda havia de ser molt tranquil·la. De sobte, algú pensarà, clar, aquests s'ho han inventat. Vam haver de dir, no pot entrar Jaume Milà perquè està treballant ara en un tema que ha entrat d'última hora. Era un tema real, existia aquest tema, ho dic gairebé perquè ens facis una mica la cobertura. No ens ho vam inventar, que va haver-hi alguna opció fins a última hora.
Sí, mira, vam estar juntament amb el Bruno primer en una reunió amb un jugador i després vam estar gestionant un altre tema que vam estar fins les 11:30 de la nit pendents per aviam si es podia donar o no, per això no vaig estar, bàsicament.
I no es va donar, al final no va poder entrar.
No, va ser perquè per un tema de temps ja la situació es va donar tard, estaven involucrats tres clubs diferents, per tant s'havia de generar una documentació, després l'havia de firmar el jugador i no ens va donar temps, es va intentar fins al final.
Com et queda el cos amb el que ha passat en aquest mercat d'hivern? Amb les sortides, però sobretot al final, amb aquestes tres incorporacions, incloc el Ricard Pujol, encara que ja fa més dies que corre per aquí, però Ricard, Cristian Herrera, Adrián Hurtolà, quina sensació, quina valoració li faries?
Bé, jo estic molt content amb com ha quedat la plantilla. Penso que havíem de pujar el nivell i així la classificació també t'ho estava demanant. No era fàcil primer treure jugadors perquè tots tenen el seu contracte, és la seva feina i òbviament han de tenir propostes fora. Crec que ens vam anticipar bé, crec que ho vam dir, vam parlar amb els jugadors que havien de sortir amb temps. Això va fer que els seus agents tinguessin possibilitat de moure'ls, van sortir. Això ens va permetre alliberar espai, alliberar massa salarial i crec que hem fet tres incorporacions que ens milloren molt la plantilla. Aquesta és la meva opinió.
Et preguntaré ara per alguna d'aquestes incorporacions, sobretot, però pregunto per aquells noms o com a mínim aquelles posicions que a principi de mercat com a mínim, i no et vull fer... Bueno, sí, et faig un spoiler d'una cosa que m'ha explicat per si no t'ha donat temps d'escoltar-la en directe. Algú em deia ara per aquí, no, Miqui Lladó no tenia tan clar que una prioritat fos un central o que hagués de ser un central. Ho dic perquè sí que nosaltres ens havíem quedat amb aquella història, que el central era prioritari o era una de les prioritats, que un mig centre també era una prioritat. Al final són dues posicions que no han arribat.
Sí, en relació al central, la primera idea era incorporar un central. És veritat que Miqui tampoc coneixia el registre de Ricard Pujol com a central esquerrà. Això et dona també aquesta possibilitat de que pugui jugar allà. paral·lelament a això, considero que hi ha jugadors que estan augmentant el seu rendiment, com Guillem o Ismael Atumán, que estan oferint un nivell en les últimes setmanes molt millor. També les diverses porteries a zero ho diuen, no? Per tant, ens ha generat aquesta tranquil·litat. I en relació al mig-centre, ja et dic que crec que ens podria faltar una mica més de múscul allà, però és veritat que amb la línia 5 també estàs més protegit darrere, amb el que et dèiem, que el Ricard pugui jugar de central esquerra i el Juanmi pugui donar aquest registre també de terra d'esquerra, doncs et dona aquest joc i finalment vam prioritzar altres opcions perquè la situació de l'equip ha sigut canviant i hem anat evolucionant, no?
Vaig a una altra posició, que aquesta sí que ens va agafar tots amb el peu canviat, o com a mínim parlo en primera persona. Calia reforçar la porteria? Ja sé que ja ens vas dir fa uns dies que totes les posicions estaven en el punt de mira, però sí, calia? Era tan imprescindible?
Sí, jo penso que al final en una lliga tan igualada, només que augmentis una mica un punt al nivell de l'equip ja genera un canvi en els resultats o t'apropes més a guanyar. Crec que l'oportunitat de portar un porter com Adrián Ortolà era una oportunitat única. Creiem que ens augmenta molt el nivell i és una posició molt, molt, molt important la del porter, no? La realitat és que els futbolistes quan tenen competència directa és quan també creixen. I crec que en el Sergi li anirà molt bé que tingui aquesta competència per seguir competint pel lloc, clar.
No, preguntaré per Cristian Herrera, l'hem vist ara fa una estona, també venia de la revisió mèdica, ja els tenim aquí. Entenc que, en el cas del Cristian és una evidència, ve de ser una peça molt important d'Intercity, per tant no preguntaré si arriba per diumenge, perquè si el Miqui el necessités entenc que ve suficientment preparat com per jugar. Et pregunto per com queda l'escenari final, Jaume. Ara estem en aquell capítol que s'ha tancat el mercat, queda el petit asterisc o gran asterisc dels agents lliures, aquestes peces que s'han quedat sense fitxa i que, en el cas que el Sabadell en té d'alliberades, podrien venir. És un objectiu, és una prioritat, ho teniu marcat?
Aviam, és una possibilitat. És veritat que estem molt contents amb com ha quedat la plantilla. Crec que la plantilla, amb el que ja i el que som, ens dona per poder competir i guanyar qualsevol equip. Estic convençut d'això, però tota l'oportunitat que es pugui donar, òbviament nosaltres l'hem de valorar i hem de veure si realment millora l'equip. Per tant, tot el que a nosaltres ens faci augmentar el nivell de la plantilla, per nosaltres és important valorar-ho com a mínim i veure si ho podem fer o no. És veritat que, com us deia l'altre dia, el mercat d'hivern és limitat. Per tant, aquest perfil de jugadors lliure però que et puguin donar rendiment immediat al cap d'una setmana no és fàcil de trobar, perquè si és un jugador lliure no està competint. Però bueno, es valora i es pensa en cada situació de manera individual i es veu si millora o no.
Doncs així queda dit. Avui dia més tranquil, i ara et faig una gairebé de títol personal perquè em pregunta Pau Vituri si avui ha d'estar tranquil o pot estar per altres coses que no sigui estar pendent de l'actualitat del Sabadell.
No, pot estar tranquil, digue'l, Pau, que pot estar tranquil.
Doncs com ens està escoltant, Pau Vituri, que pots estar tranquil. Jaume Milà, gràcies, com sempre.
A tu, gràcies.
Adri, el director esportiu en funcions del Sabadell, Jaume Milà, res, que marxa, perquè ha vingut a atendre'ns i se'n torna cap a casa, no sé si sinònim també d'aquest dia de tranquil·litat després de la voràgine de l'últim mes amb el qual s'està vivint avui el dia 2, anem a dir-ho així, o dia 1 postmarcat aquí al Centre d'Esport Sabadell.
Dia farcidet d'informació arlequinada també aquí a l'Hotel Suís. Sergi Garcés, no ens deixem gaire cosa més, no?
No, que si Agustí Bernat no ens diu el contrari, Cristian Herrera ha passat les proves mèdiques sense cap mena de problema, que no en teníem cap dubte, insistim, és un jugador que ve de ser imprescindible en els esquemes de Gustavo Siviero a Intercity, per tant, m'atreveixo a dir, no sé com arribarà a Ortolà o no, però que Cristian Herrera segur, si no passa res molt, molt, molt greu, que dissabte agafarà l'autocar amb la resta de l'expedició, camí d'Euskadi, camí de Morevieta o de Durango, que és on farà nit a l'equip, per afrontar el partit d'aquest diumenge a Urritxe.
A les 12 serà el partit. Avui primer entrenament d'Ortolà. Podeu trobar les imatges del Roger Benet, @radiosabadell al Twitter. Demà el primer de Herrera. Gràcies, Sergi. Fins ara.
Fins ara.
Portes giratòries.
Anem a espiar també aquest Amorebieta. Només 3 jugadors poden dir que han jugat al Sabadell i a l'Amore. 2 la temporada passada, segona A, l'ara davanter de l'Atlètic Club Gorka Guruceta, i també Josu Ozcoidi, al Rayo Majadahonda actualment. El tercer era futbolista de l'Amorebieta fins fa res, unes horetes.
Siqueiro Cerín Jauregui torna a Catalunya per tercer cop a la seva carrera. El central basc va signar ahir pel Badalona Futur, de segona ref, amb la qual cosa fins fa un parell de dies militava la plantilla del pròxim rival del Sabadell, l'Amorebieta. Aquesta temporada el de Zalla ha disputat un total de 6 partits i gairebé 500 minuts, incloent-hi el duel a la nova Creu Alta. Aquí a Sabadell va formar part de la plantilla de l'ascens de Marbella, si bé l'esclat de la pandèmia va fer que tan sols jugués 4 partits oficials amb la samarreta arlequinada, incloent els últims minuts del dia de l'ascens contra el Barcelona B. Aquí va arribar precisament en un mercat d'hivern, el del 2020, procedent del Betis Deportivo. Abans d'això, el seu currículum incluïa el Baskonia, el Toledo, la Penya Esport, la Real Sociedad B i el Cornellà. I entre Sabadell i Amore, un altre equip arlequinat, l'Ebro, i un altre rival del Sabadell enguany, la Sociedad Deportiva Logroñés.
Li tira molt la terra i ha vingut cap aquí una altra vegada. Si hi ha qualsevol problema d'idioma, ens ho fa saber, però si no, anem tirant en català. Siqueir Ozcoidi Jauregui, com estàs? Egunon, caixo?
Hola, Egunon, bon dia.
Nou jugador del Badalona Futur. Què tal aquest primer dia aquí de tornada a Catalunya?
Bien, bien, muy bien. Tenía ganas ya de volver y bien, la verdad que el primer día las sensaciones muy buenas, así que bueno, espero que siga siendo así.
Has passat mig any a casa jugant a la Amorebieta. Ens serviràs una mica d'espia avui del proper rival del Sabadell. Primer de tot, que ara parlàvem amb el capità del Sabadell, amb Morgado, per Urriche. Està tan malament com sembla el terreny de joc o no?
Sí, a ver, al principio cuando al llegar el equipo visitante, cuando llega, parece que está bien, porque durante la semana pues no lo hemos estado tocando prácticamente, pero una vez que lo pisas y ya en el calentamiento ya se levanta bastante. Entonces sí, es un problema que llevan tiempo queriendo arreglarlo y bueno, creo que el año que viene creo que va a haber cambio de césped. Y sí, en principio estará, supongo que hasta febrero o marzo que venga mejor tiempo, supongo que seguirá estando así.
La Amorebieta ha tingut de tot en 21 jornades, moments d'estar a la part baixa de la classificació, d'altres de veure's lluitant entre els primers, ara mateix de fet és el quart classificat. Tu quin creus que serà l'objectiu de la More d'ara fins a finals de temporada? On el veus?
Pues no lo sé, sí es verdad que empezamos creo que al principio las primeras dos jornadas líderes, luego creo que llegamos a estar en descenso y ahora lo que dices, estamos cuartos, pero bueno, no sé, rival, no sé, porque hay muy buenos equipos, ¿no? Creo que el Lense, van sobrados, el Murcia también tiene buen equipo, el Castellón tiene buen equipo, ¿por qué no? ¿No? El Sabadell, que ahora, aunque es verdad que está abajo, pero bueno, lleva 4 partidos sin perder y bueno, quién no dice, ¿no? Que puedan estar ahí.
Ha estat tot tan recent que avui, que és dia 1 de febrer, encara parles en primera persona, de la Amorebieta.
Sí.
Encara dius, estamos, tal.
Sí, perquè estàs
allà, sí. El tòpic diu que sí, però no sé tu que ets d'allà si canvia molt jugar contra un equip basc allà, a terres d'Euskadi, o fer-ho fora de casa. Canvia molt el rendiment o no?
Sí, no tiene que ver. No tiene que ver porque sobre todo por el campo. Al final jugar en la nueva Creu Alta como jugamos creo que fue la primera jornada o jugar ahora con el campo así no tiene que ver, ¿no? Y la forma de jugar, al final todos los equipos se amoldan, prácticamente casi todos los equipos juegan en Urriche con 2 delanteros puntas, fuera de casa se suele jugar más con 1, sí, al final cambia mucho, ¿no? Cambia, el plan de partido cambia mucho.
Y aquella primera jornada tampoco serveix massa de precedent porque al final vosaltres teníeu mitja plantilla encara per fitxar.
Sí, eso es verdad, que al final hicimos casi toda la pretemporada con el equipo juvenil y bueno, incluso la primera jornada muchos de los fichajes o muchos lesionados todavía no estaban y sí, fuimos un poco en cuadro, ¿no?
Hi ha un nom propi, sobretot, que volia destacar, Urcoizeta, que ha marxat al Bilbao Athletic, 6 gols en mitja temporada amb la Amorebieta, ja n'ha fet un, de fet, amb el filial biscaí, és una baixa sensible, ¿eh?
Sí, es un jugador que nos daba mucho, ¿no? Vino del Eibar, cedido y bueno, un fenómeno en el campo, un fenómeno fuera del campo también y bueno, le deseo lo mejor porque a nosotros, personalmente y futbolísticamente nos ha aportado muchísimo. Es un jugador que
bueno, puede estar en de aquí a poco tiempo, por eso lo ha fichado un filial como el Atleti, ¿no? De aquí a poco tiempo puede estar en la élite y, bueno, le deseo lo mejor.
I la última, al Sabadell, perquè segur que l'has anat mirant des de la distància, com el veus aquesta temporada?
Pues una, a ver, como todo, ¿no? El otro día justo lo comentaba con todos los equipos, ¿no? Que lo comentaba, que todos los equipos prácticamente son de idas y venidas. Tienes rachas de igual tres partidos y sigues perdiendo, luego de repente tienes partidos de cuatro partidos sin perder. Pues eso, de altibajos, pero bueno, les veo bien, creo que tienen buen equipo. Es verdad que ahora tienen muchas bajas. No sé si hasta el otro día tenían tres o cuatro bajas, pero bueno, yo creo que no es la situación en la que están, creo que no es la que deberían estar, y yo creo que acabarán estando más arriba, ¿no?
Doncs Chiquero Zerinjauregui, nou jugador del Badalona Futura, segona ref. Bé, vivint aquí a Catalunya, suposo que algun dia trauràs el cap, no? Ens vindràs a veure aquí a la nova Creu Alta, no?
Sí, por supuesto. Ya hablé con Steve el otro día y lo más seguro que vaya a veros en cuanto pueda.
Doncs per aquí et rebrem com a casa teva, que ha estat també. Una abraçada, Chiquer, cuida't molt.
Vale, a vosotros, adeu.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
La Morevieta Sabadell, aquest partit de diumenge serà a les 12 en directe des de mitja hora abans a la sintonia de Ràdio Sabadell, del Sabadell en joc. Anem a fer quatre pinzellades ràpides també de bloc poliesportiu. Per exemple, en tenis taula, el primer equip masculí del Club Natació Sabadell continua liderant el seu grup de la Primera Nacional. Després de la doble victòria a Terres Madrilenyes, l'equip nedador va resoldre amb molta contundència el duel a Canllong contra el Reus Ganxets Miró, guanyant 6-0 i cedint únicament un joc contra un rival que es troba en zona de descens. Marc Ferruz forma part d'aquesta tripleta de palistes del club.
Vaig a dir el meu, llàstima, però sí, contra un gran rival com el Reus. Ells no van portar a l'equip de gala, però aun així van plantejar un bon joc i bueno, nosaltres doncs, hem fet feina i pel següent partit.
El següent compromís torna a ser a Canllong, de fet, contra una Lutxe amb el qual es van veure les cares fa 10 dies en aquest desplaçament que dèiem a Madrid. El triomf, recordem, va caure del cantó del club en el punt de dobles i va servir per accedir al lideratge. Ferruz torna a ser conscient de la importància d'aquest duel, primer contra tercer, per fer un pas de gegant cap a les fases d'ascens a Divisió d'Honor.
És un partit important, perquè estan en tercera posició, nosaltres anem líders, molt bé, però si perdem amb Lutxe... se'ns capgira tot, però bueno, si perdem amb Lutxe i si perdem amb qualsevol, però aquest partit lògicament té una mica més de pes perquè els que contra Lutxe està a les taules que diguem que estan per sobre i òbviament no és el mateix.
A les 11 del matí de diumenge arrencarà a la sala de tenis taula de Canllong aquest Club Natació Sabadell a Lutxe madrileny. Més coses. David de la Cruz arrenca temporada avui amb la Volta a la Comunitat Valenciana, una cursa en què el sabadellenc va ser desè l'any passat i de nou es postula com un dels homes importants de l'Astana, el seu equip, per la classificació general. Homes com Luis León Sánchez o Samuel Batistela l'acompanyaran en aquesta prova que constarà de 5 etapes, començant per la d'avui, amb sortida a Oriola i arribada al Tea, un total de 190 quilòmetres de recorregut. En el segon equador de la jornada, el pilot haurà de superar dos ports jugadors de segona categoria, el Coll de Rates i també l'Alt de Bèrnia. L'Escola Pia, ahir fèiem la prèvia, ha passat ronda a la Copa Catalunya de Futbol Sala. En l'estrena Escola Pia a la competició, victòria plàcida, golejada 0-5 a la pista del Sant Quirze amb un doblet d'Arnau Graell i també els gols de Jordi Sardà, de Leni Ramos i de Dani Loinaz. A la següent eliminatòria, el rival dels de Pedro Donoso serà el Castellterçol. Abans, això sí, arriba el derbi de dissabte al Pavelló Nord contra el Natació Sabadell, al qual la Pia hi arriba en una situació realment molt delicada a la taula. I un altre Natació Sabadell, en aquest cas el de bàsquet masculí, s'ha situat tercer del seu grup de la Copa Catalunya gràcies a la victòria al derbi nadador contra el Natació Terrassa per 75-68. Malgrat el bon moment, amb 9 triomfs ara mateix del club i només 5 derrotes, l'entrenador del Natació Sabadell, Jonathan Ramírez, segueix insistint que l'objectiu no ha canviat i és la salvació a Copa.
Bueno, objetivo, ¿no? Nuestro objetivo es la permanencia. Es decir, ahora podemos estar un poquito más arriba, pero el objetivo es la permanencia. Entonces, bueno, si conseguimos ir algo mejor y recuperar efectivos, quizá podemos aspirar para algo, pero lo primero es la permanencia.
Tocant de peus a terra, per tant, el Natació Sabadell de bàsquet masculí, eren declaracions per ser a Televisió Sabadell Vallès. Dissabte, a 6:15, el club visitarà la pista de l'Ipsi, que és 8è, per tant, un 8è contra tercer. Podria semblar desnivellat, això sí, només un triomf menys que els sabadellencs, i a més, l'Ipsi ha jugat un partit menys en el que portem de Copa Catalunya. No va la bada. Per tant, en aquest partit, demà, aquí, a l'Hotel Suís, d'aquí a 23 hores, tindrem en directe la presentació dels dos últims en arribar al mercat d'hivern al Centre d'Esport Sabadell, Adri Urtula i també Cristian Herrera. Presentació que serà a 13:45. Tindrem també la prèvia d'aquest derbi de futbol sala que dèiem ara entre el Club Natació Sabadell i l'Escola Pia. Tindrem una mica de vòlei, una mica d'handbol amb l'Oar Gràcia i també el partit de les Tintoreres de rugbi contra Cocodrils Poblenou B, per tant, un duel directe de la part alta. Això demà, a la una, com sempre, la cita amb l'esport de la ciutat aquí a Ràdio Sabadell. Ara el Notícies Migdia amb la Núria García i amb el Toni González, que ha estat a les vies de so per recuperar l'Hotel Suís d'avui. Molt farcit d'actualitat arlequinada. Tan fàcil com anar al podcast de l'Hotel Suís a radiosabadell.fm o a les nostres xarxes socials, per exemple, a Twitter, @radiosabadell. Perdo els estris i tot. L'hora de les notícies. Fins ara, adeu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.